L'Alba, una noia de 14 anys, verge i bruna, tornava de l'hort de casa seva amb un cistellet de figues negres, de coll de dama, quan s'aturà a avergonyir dos nois que n'apallissaven un altre i el feien caure al toll de la resclosa i els va dir: «Què us ha fet?» I ells li van contestar: «No el volem amb nosaltres, perquè és negre». «I si s'ofega?» I ells es van arronsar d'espatlles, que eren dos nois formats en un ambient cruel de prejudicis. I aleshores, quan l'Alba ja deixava el cistellet per tal de llançar-se a l'aigua sense ni treure's la roba, puix que només duia uns shorts i una brusa sobre la pell, el cel i la terra van començar a vibrar amb una mena de trepidació sorda que s'anava accentuant. I un dels nois que havia alçat el cap digué: «Mireu!» Tots tres van poder veure una formació de parells que s'atensava remorosament de la llunyania, i n'hi havia tants que cobrien l'horitzó. L'altre noi va dir: «Són platets voladors, tu!» L'Alba va mirar encara un moment cap als estranys objectes ovalats i plans que avançaven de pressa cap a la vila mentre la tremolor de la terra i de l'aire augmentava i el soroll creixia, però va pensar de nou en el fill de la veïna Margarida en Dídac, que havia desaparegut en les profunditats de la resclosa, i es va capbotsar en l'aigua darrere els nois que havien oblidat el cor de llur aviat. Encara t'emociona?
Mira, diré el que m'emociona, Sílvia. M'emociona el que acabes de fer. No m'emociona el mecanoscrit, que sí, però m'emociona que si alguna vegada algú pregunta què és la ràdio, és exactament el que tu acabes de fer ara.
Això és una amiga, una companya i una professional.
Feia tant de temps que no veia un moment de ràdio tan màgic com el que acabo de veure.
Em faràs
plorar,
eh?
No, perquè la Sílvia acaba de fer allò pel que jo em vaig dedicar a la ràdio, que és tenir aquesta veu tan preciosa, maca, aquest ambient, i com s'ha anat allunyant mentre llegia el mecanoscrit.
I que pugi la música.
I que pugés la
que
música.
Que no és el mateix que
per... Sílvia, per mi ha estat un moment tan màgic. Et mirava i deia: «Què és la ràdio?»
Què és la ràdio?
Tu m'ho preguntes. La ràdio amb majúscules. Ets tu.
La ràdio ets tu també. Tot, bueno, avui, avui al divan hi ha la nerga,
no,
que
no,
m'atabala,
no, però
que ho veieu,
però
això,
un
eh?
Moment preciós. I a més, Sílvia, si sapiguessis que darrere teu, que tu ho saps bé, hi ha uns balcons,
sí?
I mentre tu llegies, un
sí,
noi ha arribat de la feina, ha deixat el patinet, s'ha tret l'americana, ha entrat a casa i ara ja no el veig. Però et sentia i pensava: aquest noi deu tenir potser la ràdio i escoltarà això algun dia. I m'ha emocionat trobar l'essència del que per mi és la ràdio, i per això m'hi vaig dedicar, és la màgia.
La Gemma Nierga, que ja ho veieu que és amiga, sobretot...
I veïna.
I veïna. Jo no gosava dir-ho.
Ho hem de dir tot, ho hem de dir tot. Veïnes de fa molts anys.
De fa molts anys, en la intimitat. Llavors allò, et trobes a la perruqueria, al carrer, et poses a xerrar a la cantonada, totes aquestes coses. Deia, és periodista i veïna i amiga, solvent, sensible, honesta, treballadora i creativa. És el veu que ens acompanya, que sap preguntar i que escolta a la televisió i a la ràdio. Fa molt de temps, i avui mateix cada dia, eh?
Mm-hmm.
Quants anys ara ja fa?
De què? De treballar?
Sí.
Quants anys, Sílvia? En tinc 55. I jo crec que amb 18 vaig començar d'una manera regular a fer ràdio, tele en alguna època. Doncs compta-ho tu.
37. La feina ben feta, el tracte, el periodisme des del respecte. Em fa molta il·lusió avui, Gemma, de debò.
Doncs imagina't a mi, si em fa il·lusió ser aquí amb tu i que m'entrevistis, tot i que això em fa una mica de...
Respecte, ai! And it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am. I la Gemma Nierga ens ha triat aquesta peça de Gloria Gaynor. M'agrada aquesta idea de soc qui soc, Tu ets qui vols ser, Gemma?
Qui vull ser, no, soc qui soc. Soc exactament qui soc. I m'agrada la reivindicació d'aquesta cançó de dir jo soc així, t'agradi o no a tu.
És assertiva.
Exacte, a mi m'agraden les cançons que tenen un punt com d'autoajuda, inspiradores. Jo soc molt de posar-me cançons per provocar-me estats d'ànim. I aquesta em provoca un estat d'ànim de força, de lluitar i de dir-li a tothom, jo soc qui soc i soc com soc. Si t'agrada bé i si no, no n'hi ha una altra.
Ara la podem veure cada matí a Televisió Espanyola i també a la ràdio i t'has tornat a reinventar i has tornat a... Allò, t'ha nascut un projecte.
Sí.
No? T'ha nascut un programa aquest cafè d'idees i el fas créixer com les criatures.
Sí.
I això rejuveneix sempre, no? Mentre un és creatiu i té curiositat, és jove. Què sents ara?
Sento exactament el que tu acabes de dir. Sento que tinc aquell nervi per fer créixer un projecte. Això ho havia sentit a la ràdio, a la cadena SER, fa uns quants anys, i ara doncs torno a sentir aquelles ganes de que el programa vagi bé, de que vagi endavant, d'entrevistar gent que potser ja l'he entrevistat altres vegades, però ara és tot diferent. És a dir, jo em sento diferent, no sé per què, m'he fet gran, ens fem grans, guanyem en veterania, guanyem en sabidoria, perdem nervis... I això ens fa gaudir molt més de la feina. I jo estic en aquest punt, ara.
I escoltes d'una altra manera.
Sí.
Sense tant patiment.
Sí, sense tant patiment. A veure, és aquell patiment que va acompanyat de quan et vols menjar el món. No et diré que ara no me'l vulgui menjar, però fa uns anys... No,
però és que ja te l'has menjat i encara l'estàs digerint. Però... Dona, seria allò empatxada.
Que bona aquesta frase. Sí, a vegades jo... dic allò de que sí, hi ha uns anys en què et menges el món i de cop al món se't menja una mica tu, eh? I a mi el món, hi ha hagut èpoques de la meva vida que se m'ha menjat.
Se t'han passat gairebé,
sí,
no?
Sí, i llavors ara torno a estar una època relativament tranquil·la, creativament molt, molt rica, i em sento bé, em sento feliç, matino molt, perquè aquest programa a les 5, 5 i 20, el cotxe m'espera a les 6, cada dia a casa... Arribo a la tele molt aviat, 6 i 10, quarts de 7 ja m'estic maquillant, a les 7 ja estic preparada, i a les 8 comença el programa.
Tu ets la persona que sap escoltar.
Gràcies.
És veritat.
Si tu ho penses,
sí,
ho accepto.
Sí, és a dir, mires i escoltes i semblaria que no passa res, però passa tot. I pots fer la pregunta més directa al moll de l'os de la qüestió sense haver modificat el to i sense que ho sembli.
Però saps per què, Sílvia? A mi m'agrada molt escoltar. És que m'agrada. És que no haig de fer cap esforç. I a banda d'això, imagina't la d'anys que vaig fer programa de nit, que com bé saps, aquests programes de trucades són un màster per escoltar, per callar, per guardar silencis que diuen molt, no? I, no sé, fruit d'això, del parlar per parlar durant molts anys, i que a mi, ja et dic, m'agrada escoltar la gent, m'agrada mirar els ulls, doncs sóc qui sóc.
Gemma Nierga. Les músiques són teves, eh? Jo no en sé res, eh? La Mati Sean a l'altra banda tampoc, eh? La Núria Quirela Fuente t'agafa les fotos. Però la música... Ai. This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. I aquesta noia presumeix de dir, soc de Girona. Sí o no? I devries estar 5 minuts. Girona. Què?
5 minuts i mig, 5 minuts i mig. Jo quan era joveneta, a l'escola m'encantava dir, és que jo soc de Girona.
Veus?
Jo no soc de Barcelona.
Sí.
I a més, en aquella època encara tenia accent de Girona. Ja l'he perdut, però en tenia molt, eh? I jo deia coses com la fressa, no facis fressa, quina fred, en femení, o els dilluns, acabat amb M, o el pont, i ho tancava molt. I les nenes em deien, és que no ets d'aquí de Barcelona? Dic, no, és que jo he nascut a Girona, perdona. Clar, tens molta raó, que van ser 5 minuts. O sigui, la meva família és tota de Girona, pare, mare, germans, però jo vaig venir a Barcelona, em penso que tenia 5 anys. Uh-huh. Per tant, sempre que em diuen ets de Girona, em demanen coses de Girona, dic, sí, realment el meu DNI ho diu. Però em sento molt de Barcelona.
Escolta, com és que ens has escollit aquí Bruno Mars amb aquest Uptown Funk?
Pel meu fill.
Ah,
pel
caram!
Meu fill Pau.
Es va sabent, eh?
Pel meu fill Pau. Jo tinc un fill, en tinc dos, el de 15 anys, en Pau, li agrada molt la música, molt, i quan en devia tenir 11 o 10, em va convidar a escoltar aquesta cançó. I jo no tenia ni idea
que
era l'Uptown Funk aquest.
Sí.
I era Bruno Mars. I jo, per agrair-li que em descobrís Bruno Mars, vaig comprar entrades i els dos ens vam anar a l'Estadi Olímpic i és, sens dubte, una de les nits més màgiques que jo he viscut. Amb el meu fill, seure a l'Estadi Olímpic amb un Frankfurt, la beguda...
T'emociones,
sí,
eh?
Sí, sí, i concert de Bruno Mars. Després ho vaig reviure també amb Coldplay, també amb en Pau. Però sempre li dic, Pau, m'encanta perquè amb tu he descobert músiques a les quals jo segurament no hi hagués arribat.
Com és el teu altre fill?
L'Arnau?
Sí.
No va dir una cosa perquè de malament va dir.
No.
És un gandul. Mira, en Pau és un nervi, tot el dia està amb la bici, amb el pàdel, se'n va a córrer. L'Arnau què fa? Sofà, la play, i mama, no m'atabalis. Anem a donar un vol, ai no, quina mandra.
És tranquil, podria.
Sí, tot li fa mandra.
Tot li fa mandra.
Tot li fa mandra. Ell vol sofà i res més. Però, bueno, són molt diferents. Sempre passen amb el gran i el petit, però els dos són meravellosos.
I com és la Gemma Nierga de mare? Ets una bona mare?
Sí,
ets
millor,
bona mare.
La millor.
Que saps, tu. Esclar, ja ho ha dit només a començar. I am what I am. Sí, esclar, assertiva. Ets la millor mare dels teus fills,
la
no?
La millor. Soc molt carinyosa, molt, molt carinyosa. I si diuen que en una parella sempre hi ha d'haver el que fa de bo i el que fa de dolent, jo m'he quedat el paper de bona. Jo sóc la que sempre ho permet tot. Mama, podem sopar hamburgueses? Sí. Podem anar allà també. I el meu marit és el que va dient que no a tot.
Baixa. José Antonio dient-te quan et coneix que li sembla que està sentint la ràdio. Vaig bé o no?
Sí, sí, sí.
Ho vas dir fa 1000 anys.
Sí. ens vam conèixer,
sí.
I em va dir, ai, es que és com si estuviera escuchando un transistor, perquè tota la vida he oído la SER i ara és com si oiera la ventana, em va dir. I a mi em va fer tanta gràcia,
sí,
que no et diré, em vaig enamorar.
Però te'n vas penjar.
Però sí, vaig trobar que era una manera molt bonica de dir, jo t'he escoltat, jo sé qui ets. I va ser una manera bonica de dir-ho, original.
És una manera de reconèixer professionalment i dir m'agrades personalment.
Sí.
I que difícil que és dir això.
Sí.
Allò, me parece que escucho un transistor, es que, ell, que en principi no semblaria molt romàntic.
Ell després a vegades m'ha dit, diu, claro, es que a mi me daba un poco de corte estar con Gemma Nierga. Diu, i estar-me enamorando de Gemma Nierga me daba corte. I llavors la seva manera doncs, de tallar aquell primer moment en què ens vam conèixer va ser dir això.
I tu què vas dir?
Vols que et digui segurament què vaig fer? Vaig riure. Jo quan estic nerviosa, jo tinc un riure molt fàcil i que em surt molt, però en situacions així, ric, perquè no sé què dir, i segurament vaig riure.
Però vam anar endavant.
Vam anar molt endavant. Vam anar molt endavant. Clar, perquè em va portar a passejar per la mezquita de Còrdoba.
Sí.
Ell és cordobès, ho dic pels oients que no sàpiguen, ell és de Còrdoba, i tot això passava a Còrdoba. I llavors vam anar a donar un vol per la mezquita.
I com ho vas fer per convèncer el que m'anaves a dir després de la mezquita? Què va passar?
No t'ho diré.
Home, dona, una mica...
Ho deixo a la vostra imaginació. No cal tenir-ne gaire.
I com ho vas fer per portar-lo a Barcelona i que no s'enyorés, d'acord? Va ser de mica en mica?
Va ser de mica en mica. Anàvem venint, però et diré que la resposta és una mica trista. Perquè va ser la mort de la meva mare que va fer que canviés tota la nostra vida. Nosaltres ho teníem molt organitzat, ell allà, en Pau allà, en Pau, un any i mig, dos, la meva mare va emmalaltir, va morir molt sobtadament amb 70 anys, i jo em vaig quedar tan enfonsada en aquell moment que primer li vaig dir, José, no puc tornar a viatjar com jo viatjava. I aquella vida era una vida amb molta energia, moltes ganes, i se'n van passar de cop. Llavors ell, com que ho va veure, perquè és molt intel·ligent, doncs va venir amb en Pau, me'l va portar a Barcelona i ell se'n va tornar a Córdoba perquè ell era regidor de l'Ajuntament. I a poc va anar venint cada vegada més, fins que un dia va dir, mira, dimiteixo com a regidor i m'instal·lo aquí amb la família, i la família ja vivim a Barcelona, a Ramon Turró. Però per això et dic, va ser molt, molt a poc, i tot la decisió fruit d'una notícia tan trista com és que la meva mare morís.
La Fina, massa d'hora.
Sí, 70 anys.
Com era la Fina?
Era la millor, la millor.
Sí, era... això de ser tu la millor mare ja et ve, deu ser genètic, no? De la millor a la millor.
Bueno, la meva mare era una dona, d'entrada et diré que era una dona molt, molt guapa, molt. La gent sempre, quan de jove la veien, tothom deia, semblava una actriu de Hollywood, deia. Sí. I és veritat. I quan jo passejava per Sant Feliu amb ella, la meva mare li feia molta ràbia que la gent deia, ai, que és mona la teva filla. Però vaja, ni comparació amb el que tu eres de jove, Fina.
Oh, quina ràbia.
La meva mare no podia suportar.
Jo ho entenc, estic a favor de la teva mare.
Et diré un verb que deia la meva mare, deia, no ho puc sofrir. Deia això.
Sí.
No ho puc sofrir. La gent, és que no tenen cap, i és veritat. La gent em deia a mi, ai, ets mona, però ni punt de comparació amb la teva mare. Aquesta frase a mi m'ha acompanyat tota la vida.
Però ni punt de comparació del que eres. És a dir, per tant, a la mare ja no ho ets, sí, i la filla
sí,
tampoc
sí,
és
sí,
allò.
Sí, sí.
De... O sigui,
però la gent ho diu, aquestes coses. Per tant, la meva mare, molt guapa, físicament una dona amb una bellesa molt especial i molt elegant, i una persona també molt, sí, molt elegant, molt humil, molt sensata...
Que es va posar a estudiar de gran?
Sí.
Què volia ser?
Mira, la meva mare no havia estudiat mai, i potser als 40 anys, que és fort ara pensar que tenia 40 anys, perquè jo ja la veia molt gran, perquè no ho era.
És que 40 anys...
Devia tenir 40 anys.
Eren molts llavors.
Sí. Doncs amb 40 anys va estudiar per esteticient. I es va posar a treballar d'esteticient, amb una perruquera. Va començar a fer manicures, neteges de cutis, etc. I no sé, és una cosa que jo li he valorat de gran, perquè jo la recordo estudiant i dient, mai ajuda'm, que no me'n recordo com es diu, l'esternocleidomastoideo. Li costava molt aprendre això, esternocleidomastoideo, no? I bé.
I en Mariano?
En Mariano és el meu pare, ha treballat tota la vida de venedor, i encara viu, el meu pare viu a Sant Feliu de Guíxols, i és un home que sempre t'anima a no rendir-te mai.
Ah, que bo.
És el seu lema.
No et rendeixis.
Mai! T'has de rendir! I bé, intento tenir-ho molt present a moments de la meva vida on he hagut de fer el cor fort i tirar endavant. Jo no sóc gens fort, al contrari. Jo sóc ploranera, m'enfonso...
No hi estaria no. gens d'acord amb que no ets gens forta.
No, em fa por. La vida a mi em fa por.
Jo diria que aquesta fragilitat és de sensibilitat i fortalesa, no pas de debilitat.
Ai, no ho sé.
Jo
no
sí que ho sé.
No ho sé.
Sí, la nirga al divan. Oh, i ara volem, eh? On som, ara? On ens has dut?
És que m'agrada molt aquesta peça perquè sona al final del Padrino 3.
Sí.
I el Padrino 3... Bé, tampoc et diré que siguin les meves pel·lícules preferides, però hi ha moments de cinema que són inoblidables, no? I aquest n'és un. N'és un, una escalinata... Hi ha una mort, que no la diré per si algú està veient ara Padrino 1, 2 i 3 i no ho diré, però hi ha una mort. I no sé, és un moment... És un moment únic.
Tu de menuda t'agradava fer teatre.
Sí.
Sortir a l'escenari.
Sí.
Ballar.
Sí.
Parlaves també? T'escollien per parlar?
M'escollien per llegir les lectures a la missa.
Oh, ja,
la monja deia, qui vol llegir la lectura avui? I qui era la primera que aixecava la mà?
Oh.
Jo.
I t'estalviaves de dibuixar?
Sí. No, no. A mi dibuixar no m'agradava gens. No m'agradava gens. I a mi m'agradava... M'agradava llegir la lectura.
No sé per què ho he endevinat. Sí, sí, algú altre que ho feia.
Sí, tu també, no?
Sí.
Tu també. Estalviar-te de dibuixar.
Jo estalviava de dibuixar.
I anar a llegir la lectura.
I a llegir, i a quants sants diu que vol que li llegeixi la vida?
Sí.
Tots.
Però saps què em passava a mi?
Què?
Que mentre anava cap a l'església, moltes vegades, molt sovint, jo em desmaiava.
Et desmaiaves?
Sí, de nervis. Jo tota la vida he volgut, per exemple, fer teatre.
Sí.
Però jo 10 minuts abans... no podia suportar els nervis que tenia. I eren tants que em desmaiava. Hi havia moments que queia, literalment, i m'estava 1 minut desmaiada.
Però després et refeies.
Sí.
I continuaves i ho feies.
Bé, una monja una vegada em va dir, però llavors per què vols llegir la lectura si et fa posar tan nerviosa?
Diu, perquè és un repte.
I jo li deia, no ho sé, és que m'agrada. M'agrada col·locar-me davant d'un micro i durant molts anys ho he passat molt, molt, molt malament. Posava molt nerviosa. Jo recordo les primeres vegades, mira, fa molts anys jo treballava aquí, a l'altre costat d'aquest carrer, que era la cadena 13.
Uh-huh.
Jo recordo un informatiu, una nit a la cadena 13, fa molts anys, que de tants nervis vaig començar a llegir la notícia i la respiració, no, la coordinava, i vaig haver de tornar a posar l'indicador de sortida i havia acabat l'informatiu, va durar 15 segons, perquè no vaig ser capaç, no vaig ser capaç,
de Sílvia, continuar llegint.
De continuar. Dels nervis que tenia.
I com ho has superat? Perquè això penso que per molts oients hi ha moltes altres activitats que els poden costar i també parlar en públic. Com ho has superat?
Amb l'edat.
Vol dir amb l'esforç.
Amb l'esforç, amb l'edat, amb la veterania, amb...
A crear-te un espai de relaxament previ, si pots.
Sí, però vull dir, a l'hora de dir com ho has superat és que en realitat jo crec que no ho he superat mai. A mi els nervis... sempre m'han acompanyat amb els actes públics, quan haig de parlar davant de gent. Jo em poso nerviosa i és inevitable, vull dir, és que m'ha acompanyat tota la vida. Ara no m'hi poso tant? No, no, no. Faig cada dia un programa a la tele i he aconseguit encarar-lo amb una certa solidesa d'esprit, diríem. Però fins fa poc, qualsevol projecte a mi em trencava per dins. Sí.
Solidesa.
Sí, ara sí.
Solidesa d'esprit.
Estoy convencida que Ernest, hasta con la persona que le mató, hubiera intentado dialogar. Ustedes que pueden, dialoguen, por favor.
Havia matat Ernest Lluch, hi havia una manifestació a Barcelona molt gran i els polítics havien pactat fil per randa cada paraula.
Mm-hmm.
Tu presentaves, havies de llegir el manifest. I va sortir d'aquelles paraules escrites amb ustedes que pueden dialoguen, por favor. I ho subratllo per el que dèiem abans de la solidesa d'esperit. Mm-hmm. Ja pots anar dient que t'has posat nerviosa molts anys. La força, la fermesa i el fer que sacsejar aquella gent dient però això no estava escrit.
Sí,
és de valentia,
sí, sí, sí.
És de persona valenta,
sí,
i compromesa.
Aquell moment és sens dubte el moment, no sé, més
difícil de la teva vida, probablement.
Molt difícil.
Entre personal i professional.
Molt difícil. Et havia matat Ernest Lluch, com tu dius, i era una cosa tan difícil de creure. Era un col·laborador nostre de la Ventana, era un amic, i no ho digeríem. I quan em van donar el manifest i me'l vaig llegir, em va fer tanta vergonya per l'Ernest. Vaig dir, si l'Ernest em veu llegint això, jo ho llegiré, però haig d'afegir-hi el que l'Ernest hagués dit. I en aquell moment vaig sentir com si l'Ernest, al meu costat a l'escenari, em digués, va, Gemma,
Gemma.
Digues alguna cosa que tingui veritat. A vegades aquests manifestos tan consensuats, els han hagut de consensuar tant, que no diuen res. I aquell no deia res, eren paraules buides. I la mort de l'Ernest era un drama per nosaltres. Llavors vaig voler dir allò de... Estoy segura de que Ernest, hasta con el que le mató, hubiera intentado dialogar. I al cap d'un dia em va trucar el germà gran de l'Ernest, que tenia la seva mateixa veu. I em va dir, estimada Gemma, tenies tanta raó. Segur que l'Ernest hagués intentat dialogar amb el seu assassí i va dir, amb la íntima convicció de que no l'acabés matant. Em va dir el germà. I em va fer plorar tant allò que el germà m'agraís. Va trucar per agrair-me que ho hagués dit. I diu, és que tens raó. I bé, allò va quedar allà. Sí, és un acte de valentia, aquí sí que no et diré que no, perquè m'havia d'enfrontar a uns polítics que m'estaven mirant des de la pancarta i que tots després van protestar d'una manera ferotge, dient qui li ha obligat a dir, em deien.
Qui li ha obligat?
Qui li ha obligat a dir? Polanco, Felipe González, els socialistes. I jo deia, però quin món vivim? No ho entenen? No ho entenen? Que del dolor que tinc dins m'ha sortit aquesta ràbia i aquesta valentia per dir-ho.
Però fixa't, és la llibertat individual per demanar diàleg. Diàleg, una paraula que ha quedat en el marc, eh? Diàleg. Mm. I que continua sent revolucionària.
Sí, 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 sí. Que continua sent revolucionària com perquè ells s'ofenguessin. És que es van ofendre, tots. Uns perquè no ho sabien, altres perquè qui li ha fet dir. Tots es van enfadar, mig enfadar amb mi, pel fet que jo hagués sortit del guió.
Algú et va donar suport?
Sí, a poc sí. Aquella nit, els meus caps de la cadena SER em van trucar ben entrada a la matinada i em van dir, no pateixis, que tens tot el nostre suport.
Està bé, eh?
El de Jesús de Polanco, el d'Augusto del Cader, el de tots els caps que jo tenia en aquell moment, em van voler trucar i em van dir, no pateixis, tens el nostre suport. I Iñaki Gabilondo em va entrevistar a les 7 del matí al seu Hoy por Hoy, i jo crec que allò allà era la rúbrica, el que calia mediàticament per dir té el nostre suport.
Però i si Gabilondo la truca, llavors allò,
sí,
parem màquines.
Però
eh?
Hi va haver un moment que sí que em vaig sentir una mica desemparada, no? De dir, mare meva, què ha passat aquí? Tots els diaris de l'endemà portaven articles criticant que una periodista hagués improvisat.
És que hi ha, jo crec, diverses coses. Una, és una dona. Dues.
Jove.
És jove. Tres, és periodista i a sobre s'atreveix a dir una cosa que no han pactat els polítics.
Sí, sí. Sí, sí. Va ser així, però mira, tan orgullosa d'haver-ho fet. És de les millors coses que he fet a la meva vida.
Gemma Nierga.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Veles e vents han mos desig complir. Faen camins dubtosos per la mar. Mestre i ponent contra d'ells veig armar. Xaloc llevant, los deuen subvenir. Amb llurs amics, lo grec e lo millor. Fent humils precs al vent tramuntanal. Que en som bufar l'ocia parcial e que tots cinc complesquen mon retorn. Bollirà el mar com la cassola en forn, mudant color a l'estat natural e mostrarà voler tot a res mal. Que sobre si atur un punt al jo.
Veles i vents i Raimon, eh?
M'agrada tant aquesta cançó. La podria cantar tota, me sé la lletra. Canta-la. De memòria. No, 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 jo canto malament. Però de joveneta jo anava al cau, a un agrupament escolta, de monitora. I aquella època és la que jo descobreixo moltes d'aquestes cançons. I una d'elles era el Veles i vents. Al cap d'uns anys, molts, vaig anar al concert del Palau de la Música on s'acomiadava el Raimon. I per mi va ser tan únic el moment en què va cantar aquesta cançó, perquè durant molts anys no sabia ni què deia la cançó. Saps? Veles i vents han molts desig complit. Farem camins dubtosos per la mar. Poc a poc, amb els anys, vaig anar volent saber què deia, no? Parlava dels vents, parlava d'un mariner i... No sé, a mi Raimon m'agrada molt. Hauria pogut escollir, suposo que això t'ho diu tothom, Sílvia,
tantes
però...
Tantes altres.
Tantes altres. Al moment d'enviar-vos la cançó, no podia enviar l'Enter, perquè deia, ai, no, 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 del Raimon, quin envio? No, però i en Joan Manuel Serrat, home, i en Lluís Llach, totes. I dic, és igual, Veles i vents, Raimon, el millor. Sí.
Busca ésser per tal de partiment.
T'estem veient anar cap a les Escolàpies, al
sí,
carrer Aragó, eh?
Carrer Aragó de Barcelona.
Eres bon estudiant?
Sí, sí. Era massa xerraire. Era massa xerraire.
I et feien fora de la classe.
Sí, sempre. Però em feien fora, literalment.
És que hi ha coses que no les
sabia. Per parlar i per riure.
Sí, 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 ja m'ho sé.
Sí, la sí. monja deia, Gemma, deja de reir o deixa de riure. Jo no podia. Jo quan una cosa em fa gràcia, em fa tanta gràcia, i no podia. I em feien fora, i em feien estar al passadís per veure si callava. I sí, aconseguien finalment... que callés. Però era bon estudiant. Era d'aquelles de fer els deures quan tocava, preparar-me els exàmens... Ara, també copiava, algun examen.
Ah, sí? Què has
sí.
copiat?
Copiava exàmens de la meva amiga Maria José.
Que era la que s'ho sabia tot.
La Maria José és la meva amiga des de que som petites. Sí. Encara som com germanes. I ella treia molt bona nota. Llavors, els exàmens, jo la mirava i li deia, Maria José, pásamelo. Ella és de València, va sí. arribar a Catalunya i no sabia parlar català. Ara ja sí. I en aquell moment jo li deia, Maria José, pásame l'examen. I la Maria José li feia molta ràbia. Va arribar un moment que fèiem la lletra igual, la mateixa. I ara diré una cosa que no he explicat mai de la vida.
Perquè
i és que jo li passava l'examen perquè l'escrivís ella. Ella deia, te lo copias? I deia, no, lo escribes tu. I llavors jo li passava l'examen blanc, ella escrivia l'examen, me'l donava i les dues trèiem un 8. No em diràs si no és just.
Senyora consellera d'Universitats, la senyora Gemma Nierga ara ha tingut un moment de deliri portada
sí,
per
sí,
aquestes
no, no,
músiques
això,
tan
no,
boniques
no hem ni de
que ha escolat en el divan i li ha semblat tot això, perquè és una persona que té moltíssima imaginació. I per això li agrada pujar al teatre, anar a veure amb aquests musicals, amb el seu
oh,
fill, Pau.
Aquest
no?
que sona, que el gaudeixin molt els oients, perquè és espectacular. Aquesta cançó es diu Helpless.
I perquè li agrada crear aquest ambient familiar, no?, amb els fills. Que
a
ja,
mi m'encanta.
Ja vas viure, també, de menú de tu, no?,
sí,
l'ambient
sí, sí,
familiar.
Sí.
Fer família.
Fer família. A mi m'agrada molt, molt. M'agrada amb els meus fills fer coses. I coses, què vol dir? Doncs tot, des de veure una pel·li familiar, és una enorme casa que hem de veure la mateixa pel·lícula. Ningú se'n pot anar a una habitació a dir, jo és que estic veient un capítol d'una sèrie. No. Si mirem una sèrie...
La
mirem
aquí. Tots.
Si mirem una pel·li, la mirem tots.
Sí.
I aquest musical que es diu Hamilton,
sí.
i que us recomano molt, vaig fer que el meu fill l'escoltés, se l'aprengués, i un dia me'l vaig emportar a Londres. Ara té 15 anys.
Molt
per
bé.
Això en tenia 13 o 12, em sembla encara. I ens vam anar a Londres amb un grup de gent, entre els quals hi havia en Jaume Figueres.
Compte, perquè sou molt amics,
sí.
heu escrit llibres.
Sí.
Ara hi anirem, això, eh?
Doncs en Jaume també sí. va venir... En un grup que era amb la meva cunyada, la meva cosina, el meu fill... Era tot molt estrany, Sílvia, era molt estrany. Tots allà veient Hamilton.
De què, per cert?
I aquesta cançó sí. sona molt a casa meva.
Alexander Hamilton, un dels pares fundadors dels Estats Units,
és
justament.
És brutal, Sílvia. Jo et recomano aquest musical perquè és un dels pares fundadors i explica com va crear, per exemple, el dòlar, com va crear el tresor i que et puguis empassar un musical que parli d'això... Només els americans saben fer això tan bé.
Tu volies ser rica de menuda?
No.
Tu volies que t'aplaudissin?
Sí.
Sempre?
Sí, jo crec que sí. Ser rica no, però buscar l'aplaudiment, jo crec que sí.
Però la mare et va dir, Gemma, que em penso que estàs canviant.
La meva mare és brutal, perquè quan jo vaig començar a TV3 a fer un programa que es deia Dit i Fet, jo tenia 21 anys, encara feia la carrera de periodisme. Ho explico perquè, vull dir, era molt jove i vaig entrar a TV3, em vaig presentar un càsting amb la Pepa Fernández i ens van agafar totes dues amb el Josep Maria Ferrer Pi. Jo vaig començar a fer tele i la meva mare, jo crec que no portava ni 3 mesos, em va dir, escolta, maca, has canviat ja una mica, eh?
Això sona a renyar-te, eh?
Em va renyar. Em va dir, que surtis per la tele no et fa
millor
persona ni més important que els altres... Res de res. Llavors, baixa els fums, no contestis com has contestat algun germà teu, ni vagis amb aquests aires. I jo en aquell moment em vaig enfadar, perquè em va semblar que era tan injust. Li vaig dir, mama, no és veritat. Amb el temps, clar, me n'he adonat que sí que devia ser veritat. No ho sé, jo era molt jove, però sí que devia ser veritat que jo em devia fer la xula en algun àmbit. Clar, per mi amb 21 anys havia entrat a TV3, sortia per la tele, la gent ho veia, em reconeixien poc, però algú em devia reconèixer. I la meva mare em va fer tocar de peus a terra. És com si la veiés ara encara quan m'ho està dient.
Bé, d'alguna manera t'està mirant.
Clar, i una mare ho veu tant. Jo ara que tinc dos fills, ara entenc que la meva mare se n'adonés del que ningú més se n'adona mai. Jo ho noto amb el meu fill, sé perfectament el que els hi passa pel cap, sé perfectament quan estan a punt de o plorar o riure o enganyar-me. I la meva mare ho va veure, sí.
La Gemma Nierga té un munt de reconeixements, eh? Des del Parlar per Parlar, el líder de la seva franja horària de la matinada, que ja li van donar l'antena d'or de la Federació d'Associacions de Ràdio i Televisió, que era el 97, un premi de la PEI, l'Associació de Professionals d'Informadors de Ràdio i Televisió, també aquell mateix any, i llavors els Ondes, per Hablar por Hablar, per La Ventana, i també el 2007, per la trajectòria després de 10 anys a La Ventana. I després ha presentat els premis, també, I Premi Ciutat d'Hospitalet de Comunicació, també a Sevilla, el Premi Quim Regàs, aquest és molt bonic, de periodisme, per la trajectòria. Sí. Filla adoptiva de Saragossa per el suport a la candidatura de la ciutat per acollir l'exposició universal.
Aquest premi me'l van donar per l'emoció que hi vaig posar, Sílvia.
Per l'emoció,
sí,
que bona.
Sí, perquè havien de dir a quina ciutat li concedien l'expo d'aquell any.
Sí.
I jo en aquell moment estava fent La Ventana des de Saragossa en públic. I vam fer un compte enrere. Vam dir, d'aquí 5 minuts sabrem quina és la ciutat. I quan vam connectar amb la ciutat europea que otorgava doncs, el reconeixement, i quan van dir Saragossa, jo em vaig posar a plorar. Oh. Bravo, Saragossa! I ho vaig fer amb tanta emoció que jo crec que l'alcalde al bell lloc va dir, l'hem d'anomenar hija adoptiva, perquè clar, hi ha posat tanta emoció.
Aquesta dona, que ja al 84, doncs era a Ràdio Vilassar de Dalt. Ah, després ho ha explicat, que era aquí al costat, a Diagonal 612, a la cadena 13, a TV3, amb aquell dit i fet, i després a l'any 90, a la cadena SER, durant 30 anys, que és el gruix de la teva carrera professional. L'enyores?
No, gens. Gens. No, perquè el que ara tinc m'omple tant que no tinc temps de pensar ni d'enyorar. Hi va haver un moment per l'enyorança que es va transformar en molta pena, en molta ràbia, en molta incomprensió, però queda tan lluny ara.
Després, allà amb la Pepa Bueno, a l'Oi por Oi, i a veure, va haver un moment que tenies 2.800.000 persones escoltant-te. I ara vaig amb el que deia la Fina. Com ho fas per continuar sabent qui ets i qui no ets?
No ho sé. És molt difícil contestar això perquè saber qui ets, qui no ets... Hi ha moments que m'he perdut molt, jo.
Creus que t'has perdut?
Bé, o la vida m'ha fet perdre. És a dir, hi ha hagut moments en què sí que et desorientes una mica quan estàs 28 anys a una empresa i de cop et diuen marxa i ja està, i no tornis a venir perquè ja no et volem. Això et deixa molt, molt tocada, Molt.
Autoestima?
Tan tocada... Clar, l'autoestima desapareix. I perds una mica el nord. I ja no t'agrada aquesta professió. Jo fins i tot vaig tenir un moment de dir, és igual, faré qualsevol altra cosa. Jo no vull tornar-me a posar davant d'un micròfon mai més. És igual, perquè quan arriba un acomiadament has de pensar que arriba després d'un temps de relacions complicades. L'acomiadament no arriba del no-res, sinó que arriba d'un temps difícil. I per això fa que quan ja finalment ho deixes et sentis una mica perduda.
Però t'has trobat.
Sí.
Retrobat.
Sí, m'he retrobat. Sí, per això m'agrada explicar-te que ara vaig amb moltes ganes a treballar. Mira, el més important per mi és anar amb ganes a treballar. I jo hi ha hagut èpoques que no hi he anat amb ganes. No hi he anat perquè no m'he sentit estimada, no m'he sentit reconeguda, i llavors he tingut dubtes i no hi he anat amb ganes. Ara vaig amb ganes a treballar. I llavors, encara que sigui aixecar un projecte des de molt avall, això és molt estimulant per mi, és molt inspirador.
va deixar aquella cadena dient l'aventura continua.
Sí.
És l'aventura de la vida, no?
Sí, crec que vaig dir la vida està allí fora i me voy a vivir-la, no? I sí, l'aventura continua i això és el que jo em deia, però jo no m'ho creia. Jo m'ho deia, però no m'ho creia.
Jo diria...
Jo no tenia ni ganes de l'aventura, ni de viure la vida, ni de res. Jo tenia ganes de continuar el niu on era i on em sentia molt còmoda. Un cop et fan volar, doncs descobreixes doncs, que sí que m'agrada molt.
Que hi ha altres paisatges per volar al cel.
Clar. Que hi ha altres paisatges, que hi ha altra gent, que hi ha altres
mons.
Feines, altres mons, altres jefes.
El divan, avui amb la Gemma Lierca.
Uau!
És això, no? No estàs massa volant?
Sí.
És una casualitat.
Sí. Que bonica.
Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar. Y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz. La cara vista es un anuncio de señal. La cara oculta es la resulta de mi idea genial de echarte. Me cuesta tanto olvidarte.
Entre el cielo y el suelo. ¿Es això?
Sí.
També.
Això, Sílvia, això és Mecano. És la meva joventut més absoluta. Jo t'he parlat de Belles Events, però imagina't quan va arribar Mecano a la meva vida, jo vaig quedar prendada d'aquest grup. I hi ha gent que s'avergonyeix una mica del passat musical, no? De dir, ostres, a mi m'agradava Mecano, ara ho trobo com una mica xorra, no? Fins i tot, saps? És una paraula com estranya que la digui, però és la que defineix perfectament quan a vegades algú diu, Mecano,
t'agrada?
És una mica, això que et dic, una mica xorra, no? Uh-huh. I jo dic, mira, l'he volgut posar perquè penso que m'explica molt bé a mi com a persona. Perquè jo tenia 18-19 anys i em sabia tot Mecano de memòria. 20 anys anava a concerts. Vaig entrar a la cadena SER, vaig entrevistar Mecano. El dia que els vaig entrevistar...
Es va obrir el cel.
És que no ho podia creure. I així amb els anys, després em van regalar la discografia a ells, perquè sabien que jo era molt fan, no? I ja està, i va quedar allà. No escolto mai Mecano, ara, mai de la
però
vida.
Però et brillen els ulls quan ho dius, eh?
Clar, perquè em portes a una època de la meva vida. Tu amb aquest divan ens portes a èpoques, ens fas obrir portes, finestres, i ens fas mirar. I jo ara veig aquella nena que anava al concert i cantava això, me cuesta tanto olvidarte, i s'enamorava, i...
Tu també eres una mica així?
Sí, clar. Sí. M'enamorava tot el dia, me cuesta tanto
olvidarte.
I l'Ana Torroja deia, me cuesta tanto olvidarte. Saps? Era... Bravo, Mecano.
Però mira ara, què mira al cinema?
What are you gonna do?
Carana.
The Promising Young Woman.
Wow! Wow! Ostres!
Va, recomana-la.
És que, mira, us recomanaré la pel·lícula The Promising Young Woman perquè ja només quan comença la pel·lícula estem molt acostumats a veure moments en què hi ha cossos de dona ballant. Això ho hem vist mil vegades. Com comença la directora aquesta pel·lícula? Amb cossos d'homes ballant i mostrant les seves parts, els seus genitals, amb els pantalons, evidentment, però és tan desagradable perquè tots són grassos, desagradables,
sí,
saps?
Sí, sí.
I els mostra ballant a càmera lenta, que dius, oi, quin
plano, fàstic.
Quin plano tan desagradable. Doncs els mostra així, i m'agrada. The Promising Young Woman és una pel·lícula... És feminista, sobretot. És una pel·lícula que ens parla de nosaltres.
Millor guió original, no? En els Òscars.
És que és espectacular. És una venjança per una violació que hi ha hagut uns anys enrere en una universitat. I veus allò que tants anys hem aguantat les dones de dir, però si no n'hi ha per tant.
Si no hi ha per... aquest et va dir això a la universitat, però no n'hi ha per
aquest
tant.
Aquest et va tocar el cul a les escales aquí al replà.
Exacte, però no n'hi ha per tant. Hmm. És el mateix que una sèrie que es diu The Morning Show, que m'agrada molt, amb la Jennifer Aniston, que també és aquestes pel·lícules fruit del Me Too que ens han fet agafar consciència de que sí que n'hi ha per tant, que no ens agrada que ens toquin el cul.
Si no, no volem.
Si no volem. I ens l'han tocat a vegades i hem callat, o fins i tot més greu, hem rigut, perquè en aquell moment de nervis no sabíem què dir.
Avui Gemma Nierga és al divan i l'hem vista a TV3 amb tres senyores i un senyor.
És el pare d'un dels capitans més populars i més bona persona que hagin existit mai.
Ai, Déu meu, ai, Déu meu.
Volíem posar gats, senyor Mora, volíem posar gats de veritat, però miri, només n'hem trobat aquell. Li agrada?
És molt bonic.
Que vostè hi té una autèntica passió. Sí, i també el que hem fet és portar aquests caquis. Perquè si durant la publicitat s'avorreix, doncs a menjar caquis.
Sí, miri, té cullereta i tot,
I com ho saben?
Si té ganes.
Pares i fills.
Ai, aquí tinc un llimoner, rosers i tot. Ai, que contenta estic de veure's!
I jo tu, i jo tu. Que jo tota la vida, amb l'Andreu a la ràdio...
Ja
ostres, però, quan ell va arribar... A més, som del mateix any. L'Andreu i jo som del 65.
Sí, sí.
I érem iguals, teníem els dos 19, 20 anys... L'època aquella de Barcelona... Sí,
sí. De la trajectòria de l'Andreu la hi seguim molt.
Clar. Tu ets la seva fan número 1.
Oh, sí, fill meu.
Que sí?
Sí, sí. Jo, pel meu fill, tot. I a més, estic enamorada d'ell.
Oh, aquell tot per tots. I aquestes dues temporades dels meus pares, què, Gemma?
Bueno, una experiència tan enorme... Ha estat un retrobament amb TV3, amb un equip fantàstic de nous formats, que em van donar uns mesos meravellosos. Van fer dues temporades dels meus pares i la tercera, van fer tres temporades, es va dir els meus fills, perquè van voler anar a anònims. No anàvem a pares i mares de famosos, sinó històries més anònimes, i em van dir els meus fills. Però vaig aprendre tant, tot el que som, tot ens ve dels pares, pares i mares, tot. I ens ha agradat agafar famosos com l'Andreu Buenafuente i dir, Andreu, com era el teu pare? I com era la teva mare? Com és la teva mare que encara viu? I vas els diumenges a dinar a casa ta mare i de què parleu? I agafaves, doncs això, l'Andreu o el Quim Masferrer o la Martina Klein o la Isabel Cuixet, agafàvem aquesta gent que ens ha regalat, perquè és que ens han regalat les seves vides. I, no sé, una experiència realment molt bonica. L'enyoro, veus? Abans em preguntaves si enyorava la SER. Això sí que ho enyoro. Ara mateix hi tornaria. Avui mateix tornaria a gravar un capítol dels meus pares.
A més, aquesta dona, la Nierga, ha publicat un recull de selecció de les converses telefòniques de l'Hablar por Hablar.
Sí.
O, molt més cap aquí, tres dies a la presó, un diàleg sense amors amb Jordi Cuixart. Per què ho vas fer?
Perquè m'ho van demanar.
Sí.
M'ho va demanar Òmnium, m'ho va demanar el Marcel Mauri, em va convidar a fer un cafè i em va dir, en Jordi Cuixart vol fer un llibre perquè se'l conegui i vol que siguis tu qui vagi a la presó a entrevistar-lo. Jo en aquell mes estava compromès amb la Marató de TV3.
Sí.
Presentava la Marató amb en Ramon Gené. Per tant, era un mes molt complicat d'assajos, dels meus pares, de tot. I li vaig dir a en Mauri, busca't un altre perquè no ho puc fer. Segur que no ho puc fer. És a dir, em vaig aixecar d'aquell cafè dient que no ho feia. Però, casualitats de la vida, vaig parlar amb l'editorial Penguin Random House Mondadori, amb la Núria Tei, d'un altre projecte de cine, amb en Jaume Figueres, que el teníem entre mans.
El tiene que no s'abrió los ojos.
I li vaig dir, ai, mira, el Marcel Mauri ahir em va convidar a un cafè i em va dir si volia fer un llibre del Cuixart. Clar, la Núria Tei se li van posar uns ulls.
Com plats.
Com plats. I va dir, Gemma Nierga, mira. El llibre d'en Jaume Figueres l'aparcarem, Esperarem uns mesos i el que farem ara serà el d'en Jordi Cuixart. Jo no, si, Núria, no... Bé, em van convèncer.
Com expliques la situació de Catalunya, tu que has treballat tant per tota Espanya, a la resta d'Espanya, quan en tens l'oportunitat?
En tinc l'oportunitat poques vegades perquè els anys aquests més complicats aquí a Catalunya és quan jo ja potser he tingut menys contacte...
Amb la resta d'Espanya.
Entén-me, jo abans feia un programa per tota Espanya, viatjava molt a Madrid, ara és una mica diferent. és difícil d'explicar a fora, perquè crec que també és difícil d'explicar a dins de Catalunya. És a dir, crec que estem vivint uns anys molt complicats i per això et dic, no és només explicar-ho als de fora, és que a vegades ni nosaltres mateixos ens ho sabem explicar, com hem arribat fins aquí, el que estem vivint. És una situació per mi molt, molt complexa. Molt complexa. I no et diré que m'hi senti molt còmode parlant-ne, perquè tots l'hem patit molt. I a vegades hem de fugir una mica, no? Potser hem de fugir, a més, abans de conèixer el Jordi Cuixart. És a dir, anar a la presó de Lledoners a mi em va servir per construir un pont de diàleg amb ell. I aquest pont continua. Jordi Cuixart va abraçar en Marcel...
En Miquel Iceta,
perdó. I ara diré una cosa, no sé si la puc dir, però va, Jordi, perdona'm, Jordi Cuixart, si no vols que ho digui, però em va deixar un missatge al mòbil i em deia, Gemma, quan vaig agafar el Iceta, t'estava agafant a tu.
Oh, que bo.
Em va dir, diu, perquè me'n vaig en recordar dels nostres dies a Lledoners. Jo quan vaig anar a Lledoners, vaig anar-hi cinc jornades de 3 hores o 4 hores cada jornada i no estàvem d'acord amb moltes coses. I algun dia fins i tot en Jordi es va enfadar amb mi, se'n va anar una mica irat. Vull dir, els dos ens va anar molt bé, jo crec, per posar-nos al lloc de l'altre i per adonar-nos que ningú tenia la veritat absoluta. Ningú. I en Jordi em va deixar aquest missatge i diu, Gemma, has vist quin fullon amb això de l'Iceta? En Jordi em deixa missatges així, a vegades, que em fa riure molt i diu, quan el vaig agafar, quan li vaig fer aquell abraç, aquella semi-abraçada, t'estava abraçant a tu, perquè me'n recordava de Lledoners.
El divan, amb Sílvia Coppolo, a Catalunya Ràdio.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de la Rioja.
Em deixes dir una cosa, Sílvia?
I tant.
Perdona que talli la cançó, no la tallo, que continuï. No. Però aquesta cançó diu cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da. I en Jordi Cuixart rep el que dona.
Jo crec que dona tant.
Per això ho volia dir, perquè no vaig escollir aquesta cançó per dedicar-li ni molt menys, però li dedico aquest moment, aquesta tornada.
Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma.
I jo vaig sentir això anant a la presó, no? Que em donava, una persona que estava tancada, em donava alegria, energia, positivitat, ganes de tirar endavant, ganes de lluitar, em donava això. I jo era la que sortia mig destrossada i deia, Jordi, d'on treus l'energia? Em segueix passant. I llavors penso que per això el Jordi rep tant carinyo, tant de bona energia de tothom, perquè quan, és el que dona.
Quan hem començat, jo t'he preguntat, Gemma, ets qui vol ser i tu has dit soc qui soc, a propòsit de la cançó. I ara voldria veure quina diferència hi ha, quin espai hi ha entre soc qui soc i qui vol ser. Qui voldria ser? Nierga, que ara ja acabem, jo ara per això m'hi tiro.
No, perquè ara et diré una cosa i tu diràs, no és veritat, no sé què. Jo tota la vida he fet una mitja broma que no és broma, he dit, m'hauria agradat tant ser més segura de mi mateixa. Ser més segura. Jo sempre estic dubtant de tot. Sempre trontolla tot dins meu, el meu cap trontolla, mai sé ben bé què vull. Voldria ser una persona sense por.
Ah! Perdona, però per vols dir perquè ja trobo que la clau no és tant no tenir por, sinó fer el mateix que faria si no en tinguessis.
Ja, però jo no digereixo bé tenir por.
Bueno,
Sílvia,
sí.
No digereixo bé. Sóc una persona que té por a moltes coses. Llavors tu em dius, ets qui voldria ser? Home, no. Si pogués escollir, em faria, mira, sense tanta por a tot, més sòlida, més valenta, més segura.
Valenta ja ho ets. I segura t'hi poses. Sí. Va, persones clau a la teva vida. Nierga.
No ho sé. La meva mare, vull dir la meva mare. Ja està.
La teva mare. Digue'm un motiu pel qual valgui la pena llevar-se demà.
Per veure els meus fills.
Què és el millor que has fet a la vida? No s'hi vol repetir.
Què és el millor que he fet? Tenir-los. El millor que he fet a la vida segurament és haver-me enamorat d'un home de Còrdoba que m'ha donat tota la vida meravellosa que tinc ara.
Caram, que bonic, eh? Això no és gaire fàcil de sentir-ho dir. I si tinguessis una segona oportunitat, què canviaries?
M'aniria abans de llocs on no volen que hi sigui. M'aniria molt abans.
Gemma Nierga i Barris, fem un diccionari autobiogràfic, o sigui, l'has de fer tu. Línia i mitja, defineix-te. És la paraula.
Però amb una paraula?
No, línia i mitja. Tens una línia i mitja per definir-te.
Periodista, puc dir això?
Sí, pots dir el que vulguis.
Periodista nascuda a Girona, que li hagués agradat ser ballarina del ballet Zoom. Li hagués agradat ser mestra, li hagués agradat ser advocada, li hagués agradat ser tantes coses, però finalment va dir, mira, m'agrada molt comunicar, parlar, doncs seré periodista, li hagués agradat ser mare i ho ha aconseguit, i li hagués agradat ser feliç i, a vegades, només a vegades, ho aconsegueix.
A nosaltres ens has fet molt feliços i felices, no només aquesta estona, sinó totes les hores que ens has permès compartir amb tu darrere del micro o a la pantalla.
Gràcies per convidar-me.
Jo crec que això de la seguretat és com una dèria. No té gruix, això. No.
Tu creus que no? Doncs no. Vaig pagar un psicoanalista 4 anys, eh?
I què? Va anar bé? Jo no et dic que no anés bé.
Doncs ja em veus.
Jo crec que, vaja, que vau fer bona feina.
Em va ajudar molt.
Em va fer molt bona feina. Perquè si no, no podries ni dir-ho. Tremolaries?
Sí.
I ara ho dius i mira...
Ara no tremolo.
Diu, i què?
Ara ballo.
Veus? Dius,
ara jo, la vida, ballo.
Ara, la vida,
balles.
Ballo
aquesta cançó, ballo molt. M'agrada ballar la vida.
Li agrada ballar la vida a la Nierga i Barris, que per molts anys
continuïs
ballant a totes les pantalles, a tots els micros i ens ho permetis compartir.
Et desitjo el mateix. Gràcies.
Gràcies. Matilde Seone a les gravacions, Sergi Cotillas al muntatge musical, amb Núria de la Fuente a la producció, la Nierga, convidada especial, molt contenta de ser aquí al divan, Sílvia Coppola. Fins aviat. Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop. Skip it. I'm too hot. Hot damn. Call the police and the firemen. I'm too hot. Hot damn. Make a dragon want to retire, man. I'm too hot. Hot damn. Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot. Hot damn. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah. Ooh. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. Uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up. I said uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up. Come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it, if you freak dead and own it, don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you've succeeded and flown it, well, it's Saturday night and we in the spot.